Nosaltres que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel, 3:15, us ho anunciàvem ja fa uns minuts. Clar, després dels èxits teatrals, el pare de la núvia, Escape Room, Joel Joan, torna als escenaris amb una obra escrita a quatre mans, juntament amb Héctor Claramunt, i que interpreta al costat de Xavi Mira, Sandra Monclús, Àfrica Alonso i Eduard Montada.
Oh, o sigui que ets tu que estàs enderrocant la casa, home, fantàstica, li deien de reina meva, o sigui, jo, donant la vida cada nit a dalt de l'escenari, fent una feina impecable i plena de matisos perquè el meu públic es mereix això i més, i què rebo com a premi?
No, avui no estic per escoltar els seus laments, et vol frustrar, que jo no sé què dir-li, tu. Com deia Hamlet, sé o no sé, aquesta és la qüestió.
Es tracta del gran comediant. És una història que el protagonista, el Llorenç Sortosa, interpretat per Joel Joan, un divo tronat i envejós de 50 anys de l'escena, qui li han anat molt bé les coses, i el seu gran amic, l'Ernest, l'actor Xavi Mira, que no s'han acabat d'en sortir. Bé, una relació d'amistat d'aquelles, podríem dir-ho d'aquesta manera, Olga Vallejo, plena d'enveja, cinisme, falsa compassió, que assumirà doncs els dos amics a una competició desquiciada per ser doncs l'un millor que l'altre. Tu l'has vist, el Gran Comediant?
No, encara no, tinc moltes ganes.
Doncs mira, fins al 6 de març podré veure el Gran Comediant al Teatre Goya de Barcelona, i de fet ja ens escolta ara, sí, a l'altra banda del telèfon, el seu protagonista, l'actor, guionista i director Joel Joan. Joel, bon dia, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, com estem?
Què tal? Molt bé i bon any, Joel. Escolta, ja fa més d'un mes que esteu al Teatre Goya amb el Gran Comediant. Contents, no? Entenc, per la gran rebuda del públic.
Contents, Barragán, sí, i tant, no, contentíssims, contentíssims. Des que vam estrenar el 22 d'octubre a Girona i vam fer una gira fantàstica, que hem vist que hi ha un cordó umbilical molt xulo amb el públic, amb aquesta obra, que l'entén, que la disfruta i que surt molt satisfet de la funció al final.
En alguna entrevista, Joel, has confessat que tu ets actor per necessitat de pujar a l'escenari i de fer-te veure. Et sents identificat llavors d'alguna manera amb el teu personatge, en aquest, el Gran Comediant?
Del tot. De fet, és impossible escriure, i a més és una mala idea, escriure coses que estiguin llunyanes d'un i que en el fons no t'estiguis explicant a tu mateix. És una forma honesta d'escriure i d'enfocar la carrera. Des del David Güell, de Plats Bruts, que ja era un estudiant a l'Institut del Teatre i que volia ser actor, fins al Crac, i fins i tot passant pel Pere Brunet, de Porca Misèria, de tot el que he fet com a autor, o coautor, etcètera, d'alguna manera jo, la meva ànima, la meva manera de patir el món, per dir-ho d'una manera, no sé, que es veu reflexada en la meva feina. I sí, evidentment, jo porto també un gran divo a dins, un gran ego, que intento apaivagar tot el que puc dia a dia, però que hi és, i me n'entric d'ell, el poso a la picota, el poso a la graella, perquè tothom se n'enrigui d'ell i el anem matxacant.
Clar, fixa't tu que ara ens estaves explicant, no? que també en la vida el més important és tenir aquest punt d'humor, no? I ens hem de riure més, no, Joel? El Llorenç, el protagonista divo, entre cometes, del Gran Comediant, que el mou una mica l'enveja, no? Que
sent les cometes, totes les cometes.
Sense cometes.
És l'home més cregut, més impertinent.
Doncs el posem a majúscules, què et sembla?
M'encanta.
Doncs bé, ho deixem així. Clar, a ell li mou, tu estaràs d'acord, aquesta enveja que sent pel seu amic, no? Quan aquest de sobte doncs comença a tenir èxit contra tot pronòstic. Clar, això ens fa riure, no? Perquè d'alguna manera ens sentim una mica identificats. Sembla que ens agradi, no? Riure'ns de les nostres pròpies misèries. Pot ser fins i tot terapèutic.
No, ho és. Fins que no riem del que realment ens fa pupa, no som capaços de superar-ho. O sigui, el riure és molt emocionalment molt resetejador, et posa a zero, el comptador a zero, i et permet relativitzar-te, no donar-te tanta importància a tu mateix i distanciar-te dels problemes i agafar aquest punt de maduresa, de dir, sí, és que sóc molt poca cosa, i realment m'he inflat aquí un ego per ser qui m'agradaria ser, i potser no sóc tan esplèndid com m'agradaria, no? Hi ha una frase meravellosa d'un autor britànic del segle XX, de principis del segle XX, del Somerset Maugham, que diu no n'hi ha prou amb tenir èxit, cal que els altres fracassin. Em sembla una frase brillant, per explicar una mica el nostre personatge. És a dir, en el món de l'espectacle, però en el món de la medicina, en el periodisme, en el món de l'arquitectura, els egos, ser millor que els altres, destacar per damunt i que et valorin i que, collons, i que et fotin una plaça en el teu poble o ciutat, la més gran possible, no? El teu nom allà per l'eternitat, deixar petjada, totes aquestes obsessions que són terriblement humanes ens fan també, doncs, molt tendrament patètics, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, som així, som gent imperfecta.
Totalment.
I que als altres les coses els hi van bé, fem veure que ens n'alegrem molt, però per dins hi ha alguna cosa que també ens diu, i ens n'alegrem, eh? O aquest oxímoron de l'enveja sana. Ei, no, que tinc enveja sana. Jo és que no he descobert encara la meva vida què coi és l'enveja sana.
Si no, és aquest segon dius, però sana, eh?
Exacte. Com disfressem les nostres pròpies paraules? I, no, però és enveja sana. Home, no, si és enveja, nen. I sana no ho és, l'enveja. No pot ser-ho. I fem veure que ens n'alegrem pels èxits dels altres quan molt sovint hi havia, i per què no tingui aquest? No és que li vulguis mal a l'altre, però jo per què no tinc el mateix èxit, eh? I a mi per què no em van igual les audiències, per exemple, en el nostre món de les audiències? I aquell per què connecta més? I aquell altre per què té més èxit? I té més diners? I té una casa més gran? Ostres, si jo tinc més talent, perquè és que està clar que jo tinc més talent, això ho veu qualsevol, no? Sí, bueno doncs tots aquests anars i venir de l'ànima humana és de lo que ens enviem. I clar, el públic s'identifica en la mesura, igual que el crac, passa una mica. És a dir, qui no té un crac a dins que vol ser l'amo de tot i en el fons doncs no és l'amo de res, no?
També, bé, et volia preguntar, perquè amb l'Héctor Claramunt porteu ja tres obres escrites conjuntament, tres obres, per cert, de molt èxit, El pare de la núvia, Escape Room, i ara El gran comediant, a més de la sèrie El crac. Han sorgit ja enveges entre vosaltres o la vostra amistat encara segueix en bona forma i és un bon tàndem aquí equilibrat?
Bona pregunta. No, entre nosaltres no hi ha enveges. No. Bueno, seria impossible treballar. Però és que a part hi ha una gran admiració de l'un respecte a l'altre, almenys de part meva respecte a ell. Aquesta segur que la tenim perquè t'ho dic jo. O sigui que no es pot treballar a quatre mans si no sents un profund respecte cap a la feina que fa l'altre, i admiració i estima. És a dir, amb els anys que portem, perquè fa 9 anys que ens coneixem i que estem fent coses junts, ens hem arribat a estimar, i això és el que fa possible que puguem treballar i cedir, perquè quan tu tens una idea, sempre vols que sigui la millor del món. I que el teu company digui, oh, que bona aquesta idea. I celebrar-ho, sí, és el millor, tio, clar, que sí, fem això. Però molt sovint, quan treballes, doncs això no és així. I tens una idea i el company fa, sí, va, està mal, però si trobem una punteta, hòstia, no li ha agradat. Mira, què he fet jo ara perquè no hagi agradat això? Hòstia, és tan bona aquesta idea. I llavors te n'adones que el seu punt de vista t'enriqueix i que et complementa absolutament la teva idea i la fa créixer o aquella idea no serveix absolutament per res, però és germen d'una altra idea que sembla paupèrrima en el principi, però al final acaba agafant cos i acaba... I això és treballar amb grup, amb
parella,
saps? Exacte. Deixar-te créixer amb el talent de l'altre. No ancorar-te amb les teves idees i que l'altre les celebri, sinó estar molt obert de ment, ser molt flexible, admetre que no ets Shakespeare en cap dels casos, no? I que dius, no, és que jo soc terriblement imperfecte escrivint, actuant, tot, i que el meu company m'ajudi a ser millor en tot, hòstia, és una gran sort.
Totalment. Ja sabeu, El gran comediant, que podeu veure al Teatre Goya de Barcelona fins al 6 de març. I ara, Joel, et volíem demanar a veure si t'animaves a jugar un petit joc. Què? Tenim 5 minuts.
Estic animadíssim.
I per fer-ho, Marta Jarque, com estàs? Va, fas jugar al Joel?
Sí, una mica, Joel, perquè aquest any aquí al matí a Radio Estel ens hem proposat jugar, treure més a passejar el nen i la nena que portem a dins. I mira, preparant l'entrevista, també hem pres encara més consciència de la quantitat de personatges que has interpretat, guions que has escrit i projectes en els que t'has embarcat. Realment increïble. Per això et proposem un crossover, un viatge en el temps i l'espai de la teva pròpia carrera. Estàs a punt?
Puntíssim. Som-hi.
Vinga. Una de les teves primeres obres va ser El somni d'una nit d'estiu, dirigida per Calixto Vieito. Quin creus que seria el somni d'una nit d'estiu de Llorenç Tortosa, el protagonista del Gran Comediant?
El somni d'una nit d'estiu seria el dia que guanyés l'Òscar amb els seus amics Leo DiCaprio un costat i Brad Pitt a l'altre, els tres agafessin un cotxe descapotable, un d'aquells americans que són ben llargs, aquells cotxes ben llargs, i anessin a Las Vegas a petar-ho.
Creus que ja ho tindria tot fet? O, com comentaves abans, sempre en voldria més, no en tindria prou?
Home, sempre em voldria més. Aquestes ànimes insaciables no paren mai de demanar. Sempre em voldria més, i tant. I després de l'Òscar em voldria una altra, tenir-ne tants com a Meredith Streep, com a mínim.
Col·leccionar-los. Va, que l'any 2000... Passem al següent crossover. L'any 2014, Joel, es va estrenar a TV3 la sèrie El Crac, que protagonitzaves tu mateix. Sis anys més tard, creaves una productora anomenada Arrisca. Què no s'arriscaria mai a perdre, El Crac?
Bueno, el productor és anterior, El Crac, però sí, ja fa anys.
Sis anys abans, doncs, potser creaves aquesta productora anomenada Arrisca.
Sí, correcte.
Més o menys.
I la pregunta és...
Què no s'arriscaria mai a perdre, El Crac?
Què no s'arriscaria mai
a perdre? No, és bona, eh?
Sí, és complicada, eh?
Mireia, ara t'ho compliquem encara més. Tens 2 minuts, Joel.
Per perdre, que o sigui... No ho sé, és que El Crac és molt inconscient, eh? I el molt burro... Al final, sí, al final de la segona temporada sí que se n'adona del que l'important en la vida és l'amor i ser estimat i deixar-se ajudar per la gent que t'estima i fa aquell últim quiebro i deixa el Matt Damon plantat en un plató rodant Mars 2 i ell se'n torna en el Teatre Goya precisament al costat de la seva estimada Sandra, que l'espera allà actuant amb el Julio Manrique. Per tant, doncs això, jo penso que en un punt on el vam deixar ja no s'arriscaria a perdre la seva estimada Sandra.
Bueno, doncs ben jugat, no? Ben jugat, no?
És que l'amor al final ho és tot, eh? Deixeu-me que em posi una mica nyoi.
Va, una mica nyoi.
Però ha arribat el moment i si s'arriba, escolta, s'assumeix i ja està. Però l'amor és la clau de volta de tot. És el que dona sentit a aquesta vida, ja ho sabem, no? És el que un cop oblides els egos, les enveges i passar a ser i sortir a l'enciclopèdia i la plaça, dius... No, és que això no em porta enlloc. L'únic que vull és estimar i ser estimat, i ser estimat no és fàcil.
Per tant, Joel, apuntem, com a fórmula de l'èxit, que humor barrejat amb amor, eh?
Totalment. L'humor és necessari per sobreviure i per relativitzar-nos, i l'amor és l'oxigen que ens passa vius.
Gran Comediant, Joel Joan, que podeu veure al Teatre Goya de Barcelona, recordem-ho, fins al 6 de març. Moltíssimes gràcies per haver estat aquests minuts avui al matí a Ràdio Estel, Joel.
Gràcies a vosaltres, sou meravellosos.
Vinga, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, Joel. Que arribem ja al punt... Ha dit que són meravellosos, Ràdio Estel.
Clar, home, és que... Té bon uns cracs, també, eh?
Home, tu diràs, uns cracs. L'heu vist, El Crac, o no? Tu deies Porca Misèria. Jo, del Joel Joan, Porca Misèria.
I Plats Bruts.
Plats bruts. Però a mi
el dret i del revés, i no m'encanso.
De Plats Bruts.
Va, un minut i ens situem al punt de les 12. Això que continua aquí al matí a Ràdio Estel, ens posem al dia amb les notícies per connectar amb l'actualitat amb l'Olma Giró i l'Anna Closa, i després connectarem amb tot el que arriba aquest 2022 a les plataformes digitals. De fet, ja ha arribat aquí als estudis de Ràdio Estel l'Helena Neira, i com dèiem, escoltarem la pregària de l'Àngelus, ens posarem al dia amb les notícies i més continguts aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.